Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Tot i que la mortalitat del coronavirus ha tornat a pujar per segon dia consecutiu a l'estat espanyol, recordem la xifra, 757 víctimes mortals, el govern de Pedro Sánchez prepara una tornada esglaonada a la normalitat a partir del dia 26 d'abril. Mentrestant, a Wuhan ha acabat la quarantena després de 11 setmanes de confinament. I el que ens ha cridat l'atenció és que, malgrat les sospites que el coronavirus va sorgir en un mercat d'animals vius, el govern de la Xina no ha aconseguit tancar aquesta mena de zoològics gastronòmics. Saludem a aquesta hora Salvador Massip, doctor en genètica molecular, director d'un laboratori sobre càncer i envelliment a la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, i autor d'un llibre que s'acaba de reeditar, Les grans epidèmies modernes, de l'editorial La Campana, i que ara mateix s'ha convertit en tot un fenomen, ja que està situat en el cinquè llibre electrònic en català més venut a través d'Amazon. Professor Salvador Massip, bona tarda.
Bona tarda, com va tot?
Bé, molt bé. Pel que fa a nivell particular, molt bé. Ara, altres qüestions ja, diguéssim, que abarquen altres sectors, la cosa ja és més complicada.
M'ho imagino.
Permeti'ns, doctor, que comencem parlant del que està passant a Wuhan. Allà encara s'estan agafant mostres del mercat d'animals vius que suposadament va ser l'origen del Covid-19. Per les investigacions que s'han fet fins ara, li pregunto, està clar que el coronavirus, perquè permanentment estem, en fi, amb rumors, amb possibilitats d'altres teories, és a dir, el coronavirus va saltar d'un animal a l'espècie humana, això ho podem ratificar, ho podem confirmar?
Sí, sí, ja s'ha fet unes anàlisis genètiques i es veu clarament que és un virus de la família del coronavirus com els altres, una evolució, diguem, lògica dintre del que és la família del coronavirus, i tot i que no s'està molt bé d'on surt encara, sol ser sempre d'origen animal els últims virus que han saltat, de fet, des del virus de la sida, per exemple, o a l'èbola, tots aquests virus han saltat dels animals als humans, és una de les rutes més habituals, i sembla que sí, que en aquest cas podria ser el ratpenat de la zona, si ha passat enmig algun altre animal, o si ha saltat a través d'un altre animal, potser no està clar encara, però suposo que ho acabarem trobant, sí.
I com salta d'animal a animal? Com salten aquests virus?
És una molt bona pregunta. Primera, el problema principal que tenim és estar en contacte amb animals salvatges, estem envaint els ecosistemes d'uns animals que en teoria no haurien d'estar, no han estat mai en contacte amb nosaltres, i llavors estem exposats a una sèrie de virus que potser abans no haguéssim arribat mai als humans. Però, doncs, el fet que mercats com aquests que hi ha a la Xina, que com deies, són molt difícils de tancar perquè és una tradició molt arrelada en el país, doncs estan portant animals vius a vendre al mercat i entrar en contacte amb aquests animals fa, doncs, que hi hagi molta més possibilitat que un virus desconegut o que fins ara no havia afectat els humans salti i ens contagiï, que una pandèmia com aquesta.
Yeah. Perdoni que insisti, repregunti, però com salta? És una pregunta que fa molts dies que m'ho faig, no? És a dir, bueno, sí, el virus ha passat d'un animal a les persones, però com fan el salt? Per on entren? Vull dir, com ens contaminem d'aquest virus?
Bueno, cada virus entra de manera diferent. En aquest cas, aquest és un virus que, com bé sabeu, s'enganxa molt bé a les proteïnes de les cèl·lules que tenim a les vies respiratòries. Doncs en aquest cas seria el mateix. Els ratpenats, si són l'origen o qualsevol animal que està infectat, té una, que es diu una càrrega viral, té una quantitat de virus en el cos que està expulsant, l'està traient, doncs, per la saliva o per el que sigui, i evidentment quan estàs manipulant un animal d'aquests, doncs toques les seves secrecions, la saliva per on sigui que hagi sortit el virus, i no te n'adones, i toques la cara, que és el que fem tots, i així és com entra aquest virus. No? Aquest virus, recordem, no passa a través de la pell, entra a través de les mucoses, o sigui, la boca, els ulls, i això el que deuria passar segurament és això, en algun lloc, en algun mercat de la Xina, algú que estava manipulant un animal infectat va, doncs, entrar en contacte, doncs, amb una secreció, la saliva de l'animal, el que sigui, i es va, doncs, va tocar alguna mucosa, i així és com va ser el primer pas. Pensem, doncs, que no tots els virus, en teoria, de tots els animals, poden infectar tothom, és a dir, cada espècie té els seus virus, perquè depèn de la forma concreta, de la proteïna concreta a la qual s'uneix aquest virus. Aquest virus sabem que s'uneix a una certa proteïna, i pel que sembla, la nostra és molt semblant a la dels ratpenats, per tant, així és com es pot podem agafar aquest virus d'aquests animals, i en canvi, per exemple, els gossos no l'agafen, els gats diuen que sí ara, doncs depèn d'espècies i de com siguin de semblants les característiques d'aquesta proteïna, pot haver-hi més o menys risc de que el virus salti.
Vostè explica en el seu llibre, que repeteixo, ara mateix la gent, en fi, s'ha abocat a Amazon per tornar-lo a llegir, que es creu que el virus de la grip que va causar la pandèmia de 1977, aquest sí que es va escapar d'un laboratori.
Sí, però són casos sempre que ens plantegem, no? Quins d'aquests virus són naturals o quins d'aquests virus poden ser fabricats pels humans? La gran majoria, tots els virus que han creat grans problemes, són virus que els coneixem, que hem vist, doncs, que han sorgit sobretot això d'animals. És cert que hi ha un gran perill quan estem treballant amb virus als laboratoris, si no es controlen bé i no es vigila bé, poden escapar-se. Va haver un brot, en aquest cas, d'un virus que havia estat en el laboratori i va sortir. Això últimament no ho hem vist més, i això que estem treballant amb virus, ja els laboratoris treballant amb virus molt agressius i molt, que seria realment terrible si s'escapessin, però està, les normes de seguretat s'han incrementat moltíssim en els últims anys, les últimes dècades. Jo crec que no es pot dir mai 100%, no? Però la seguretat que hi ha en aquests moments crec que evita que per accident es pugui alliberar un virus d'aquests.
Ara saludaré a Marta Cailà, que ens està escoltant, que ha estat desenvolupant aquesta entrevista, però abans deixi'm preguntar-li per aquest virus. El seu punt de vista, clar, ara aquí tothom busca culpables, no? És a dir, uns no van preveure-ho bé, els altres van badar, els altres jo ja ho vaig dir. El seu diagnòstic del que ha passat amb aquest virus, és a dir, li pregunto quin seria? És a dir, s'ha badat, no s'ha badat, era inevitable, és un virus que en fi, que ha entrat de la manera que ha entrat, com va entrar en el seu dia fa 100 anys enrere altres grips?
S'ha badat i no s'ha badat. Ja crec que la resposta és, en aquest cas és doble, i com bé dius, és molt fàcil la pilota passada fer-te el savi i dir tothom ho ha fet malament, oi? I de fet, jo crec que realment no podrem saber exactament com ha anat tot fins aquí un o dos anys quan analitzem totes les dades, i llavors retrospectivament serà molt senzill. A veure, el virus, la pandèmia no es podia evitar, en el sentit, si més no, el brot inicial no es podia evitar, perquè el fet que un virus nou surti, sigui un virus especialment en aquest cas contagiós, acabi infectant, tot això és una cosa que la naturalesa és així, passa, ha passat sempre i passarà sempre, i no podem preveure on passarà, ni quan passarà, ni quin serà el virus responsable. Aquesta part s'escapa del nostre control. Ara, el que dèiem, sí que crec que hi ha hagut coses que es podrien millorar i que s'han fet malament, sobretot, per exemple, jo crec que la resposta de molts de països del sud d'Europa o d'Europa en general, i d'Estats Units encara més, veient el que havia passat a Àsia i el que havia estat passant a Itàlia, no actuar amb més rapidesa i amb més fermesa a l'hora d'aïllar els casos, de fer tests a tothom tan ràpid com poguessis i de tancar les zones amb més casos infectats, crec que a posteriori, o ara ja inclús es veu, és fàcil veure que això ha sigut un error que ha fet que les infeccions s'escampessin molt més ràpid. Ho estem veient també al Regne Unit, també va vacil·lar molt al principi, no sabíem molt bé, el Boris Johnson deia una cosa, després una altra. Tots aquests inicis, diguéssim, de la resposta a la pandèmia han sigut molt poc, crec jo, encertats, o ha sigut massa dubitatius, i això crec que hem de treballar-hi.
Estem parlant amb l'investigador Salvador Massip. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Anem a fullejar el seu llibre.
Sí, a veure, ell, penseu que quan va publicar aquest llibre, ja fa uns anys, i a partir de les entrevistes que li van fer, és curiós perquè el doctor Salvador Massip ja alertava que vindria una nova pandèmia. Ell ja feia molts anys, ell i d'altres, hem de dir, altres científics arreu del món, eh? Però vull dir que ja hi havia experts en la matèria que alertaven: vindrà una nova pandèmia, preparem-nos, ens hem de preparar. Aleshores, ara en tenim aquesta, i ara prou problemes tenim amb aquesta, però està claríssim que quan això ho superem, d'aquí uns anys en tornarem a tenir una altra? O sigui, això és inevitable? Tornarà a passar?
Sí, tornarà a passar. El que no sabem és quan, ni com, ni on. Aquest és el problema. I, clar, amb aquestes coses, quan fas aquestes prediccions, sembla que siguis això un apocalíptic o així, un futuròleg que vulguis predir el futur. A veure, és que és una cosa que qualsevol persona que treballa en virus, i fent aquest llibre, en el seu moment, vaig entrevistar una sèrie de gent, i jo també estava treballant en virus en aquell moment, i tothom ho veu molt clar, que els virus, en general, és molt possible, doncs, que facin aquest salt i creïn pandèmies. I crec que és diferent el concepte de si és possible o si passarà, no? És a dir, la possibilitat d'aquesta pandèmia ja s'havia predit. De fet, la pandèmia de grip del 2009, abans i tot, quan estava començant a escriure el llibre, ja l'estava escrivint un capítol predint-la, dient que això és una cosa que era possible, i va passar. I acabant a l'epíleg del llibre deia que podria haver-hi pandèmies pitjors, i estem veient ara una. El que no pots dir si això tardarà 5 anys, 10 anys, 30 anys, o quan tardaràs a veure la propera superpandèmia. Però les pandèmies passen, això ho hem passat tota la vida, i en el llibre també intento donar una mica de perspectiva històrica perquè es vegi que no és el primer cas que ara tenim una pandèmia, i crec que hem d'aprendre una mica el que deies, no? Hem d'aprendre d'aquesta pandèmia, del que s'ha fet bé, del que s'ha fet malament, per preparar-nos per la propera, quan sigui que vingui, no? Ara no hem de posar-nos potser a patir, però que és veritat que la gent ara no vol potser sentir a parlar de pandèmia, vols treure'ns aquesta de sobre i després ja ens en recordarem de les pandèmies, que crec que és l'error que es va cometre el 2009, la grip en aquell cas va ser una pandèmia molt més suau del que ens pensàvem, però ja llavors s'estaven preparant per una pandèmia com aquesta, i la gent els països estaven comprant vacunes i preparant-se pel pitjor, després no va ser, però en aquest cas, per exemple, tenim un virus molt més agressiu, molt pitjor, i podem tenir una següent pandèmia, qui sap quan, que sigui encara pitjor. Per què no comencem ja a fer les passes, si més no tot el que puguem, si ja sabem que no podem evitar que els virus mutin i vagin saltant els humans de tant en tant, per què no comencem ja a preparar-nos perquè almenys la resposta sigui el màxim coordinada i el màxim adequada possible?
Però per què vols, per què pitjor? Aquesta déu-n'hi-do, vull dir, ja hi ha moltes morts, el món confinat, déu-n'hi-do l'afectació que està provocant el coronavirus.
Sí, però no és res comparat amb el que podrien tenir. Penseu, per exemple, que una de les grans pors fa uns anys va ser que la grip aviar saltés als humans. Això segurament encara ho recordareu, que vam estar patint un temps, que era un virus molt, molt, molt pitjor que aquest. Si aquest virus, en principi, té una mortalitat que podria estar al voltant de l'1% en condicions normals, imagineu-vos un, que encara no ho sabem, i ho sabrem potser en el futur quan s'analitzin millor les dades, però no sembla que hagi de ser massa més que això. Si en el futur tenim un virus que tingui 10, 15, 20% de mortalitat, ja no estic parlant dels virus més agressius que coneixem, com l'Ebola, que pot causar entre 50 i 80% de mortalitat, només que sigui una mica més que aquest, la xifra de morts es multiplicaria per 10 o per molt més. Aquestes possibilitats existeixen. Jo crec que això, una mica amb el llibre ho intento, i crec que és una cosa que hem de ser tots conscients, que la possibilitat existeix, aquests virus existeixen, la possibilitat de pandèmies existeix. Per tant, això no és la pitjor situació possible. Estem en una situació molt dolenta, evidentment, i no és ni molt menys treure-li gravetat a la situació actual, però no és la pitjor possible, per tant, encara ens hem de preparar millor, crec jo.
En qualsevol cas, si torna a haver-hi una pandèmia, seria important que les decisions estiguin a mans dels científics i no dels polítics?
Això és una bona pregunta. Crec que les decisions en si mateixes han de ser els polítics, evidentment. Els polítics tenen la responsabilitat de portar el país i tenen el deure, a més de considerar tots els factors, l'econòmic, el sanitari, etc. Però sí que és cert que hem de fer més cas als científics, i això no ho dic perquè sigui científic jo, sinó perquè em sembla que és molt obvi ara que la ciència és la que té la solució a aquests problemes. Hem d'aconseguir que els científics puguin investigar, tinguin diners per fer recerca, puguin seguir treballant amb tots aquests diferents camps de recerca que poden en el futur ajudar-nos, i quan arriba la crisi com és ara, doncs que tinguem comitès de científics de que puguin assessorar d'una forma sensata i centrada als governs, com deia abans, potser inclús fins i tot d'una forma centralitzada, no? Que hi hagi potser organismes internacionals en els quals hi hagi experts de tot el món que representant totes les sensibilitats, que ja sabem, aquests dies ho hem estat sentint, potser hi ha experts que són més radicals amb les línies d'acció, altres són més conservadors. La idea és ajuntar-los tots, discutir i arribar a conclusions, que això crec que no s'està fent.
Doctor Salvador Massip, a mi m'agradaria trencar una llança en favor dels polítics. Miri que jo no els hi tinc cap... en fi, no els hi tinc massa apreci, però, clar, aquí hi ha polítics que fins un moment determinat anaven dient o anaven fent una sèrie de coses perquè són polítics, perquè no són experts en la qüestió, perquè els científics amb els que consultaven els hi anaven dient una cosa. I quan l'epidèmia, que en aquest cas el Covid-19, ja la vàrem trobar a sobre, aquests científics varen canviar de parer i varen començar a dir que la situació era molt més grossa o molt més greu, i és el polític quan ha tingut que canviar el discurs que havia fet abans. Ho dic perquè a vegades s'emporta, en fi, la pitjor part al polític, que és qui ha anat donant la cara, i els científics han anat dient un discurs, han anat fent un discurs, i en un moment determinat, per les circumstàncies que sigui, perquè tothom s'equivoca, perquè potser la informació que hi havia de Xina era esbiaixada, no era la real, potser perquè es van fer els estudis i les percepcions al voltant de la informació que hi havia, que potser era errònia, o era pretesament errònia. I clar, aleshores hi ha un canvi de timó, però clar, qui s'emporta la pitjor part és el polític. No sé què en pensa el doctor Salvador Massip,
sí, no.
Però quan han estat els científics els que... Ho dic perquè em consta que això ha passat en alguns sectors de l'àmbit polític.
Totalment d'acord. Totalment d'acord, que a més, la ciència, per naturalesa, ha de canviar d'opinió. Evidentment, traiem conclusions amb les dades que tenim. En un cas com aquesta pandèmia, que les dades canvien cada dia, les conclusions han de canviar. Crec per això que als polítics els hi falta una mica de cintura per poder maniobrar més ràpid. Els científics no tenim cap problema a l'endemà canviar d'opinió perquè diem, no, tenim noves dades i això s'ha de fer diferent. Els polítics no van tan ràpid en aquest cas i no, crec que hi ha, diguéssim, hi ha dos factors aquí. Primera, quins són els teus assessors? Has d'escollir bé el tipus de gent que t'està assessorant, i el govern espanyol va muntar un comitè d'experts dies després de... O sigui, quan ja portàvem més d'una setmana de pandèmia, ja s'hi havien pres les primeres decisions. S'estava fent més tard. Això, que aquest comitè havia d'haver estat format el dia 1 amb gent de tot arreu de la península i amb gent internacional, si pots ficar-la també, no? Primer és escollir molt bé qui t'està assessorant, perquè no tothom, evidentment, no tothom ho farà bé, i com més gent tinguis, menys possibilitats tens de que algú s'equivoqui i això sigui important. Segona, has de ser capaç de prendre decisions ràpides i fermes. Jo crec que aquí hi ha hagut bastant de factors polítics que han interferit i han acabat influint massa en les decisions que s'han pres a Espanya, al Regne Unit, on sigui, en els països. S'està veient molt, per exemple, als Estats Units, on el Donald Trump ha estat dirigint el país cap al costat equivocat durant setmanes al principi, i això té un preu molt important. I crec que haver de confiar o haver de deixar el pes d'aquestes decisions en un polític que pot, en aquest cas, doncs, estar triant mals assessors o estar responent malament o no prou ràpid el que diuen els científics, això es paga, és un preu que es paga i crec que hauríem d'intentar millorar-ho. Estic d'acord per això, que sí, que la feina dels polítics és molt difícil, que no m'agradaria a mi estar al seu lloc prenent decisions, que han de prendre decisions basades en molts factors, però en aquest cas han d'escoltar els científics adequats i reaccionar d'una manera més ràpida.
Doctor Massip, Hi ha la percepció, el ciutadà, perquè jo crec que tampoc s'explica, potser per part dels polítics, jo crec que aquí els polítics també haurien de ser més clars, de que un cop hi hagi el desconfinament, que la gent vagi sortint de casa, això ja haurà passat. I jo crec que comença a ser hora, no sé què en pensa vostè, de començar a anar explicant a la ciutadania que aquest virus el tindrem amb nosaltres durant molt de temps i que haurem de conviure amb aquest virus i que això no s'ha acabat, sinó que això ha començat. No sé quin punt de vista té vostè al respecte.
Estic totalment d'acord amb això i estem, evidentment, la gent té moltes ganes que això s'acabi, té ganes de sortir al carrer, però hem de tenir paciència i és cert que va per llarg. Pensem una cosa, doncs, que aquest és un virus nou contra el qual no tenim immunitat, això vol dir ningú, quan va sortir el virus ningú era resistent a aquest virus. Ara estem adquirint resistència, tota la gent que ha sobreviscut a la malaltia, tots els que s'han posat malalts i no han mort, que són moltíssims, ara en teoria haurien de ser resistents a aquest virus, i això anirà, doncs, a poc construint el que es diu la immunitat de grup, no? Aquesta famosa immunitat de grup que parlem, que és la que necessitem per evitar, doncs, que es propagui el virus tan ràpid com ho està fent ara. Necessitem almenys una immunitat de grup d'almenys 50% de la població per evitar, doncs, que això sigui sent un problema. No estem aquí ni molt menys, i això realment no ho aconseguirem bé fins que tinguem la vacuna, que no tardarà encara potser un any la vacuna si tot va bé. És a dir, quan obrin les portes i diguin, podem començar a sortir potser de manera escalonada, a poc a poquet, potser primer uns grups, després uns altres, el virus seguirà sent allà, com bé dius, el planeta en aquests moments... La pandèmia no està sincronitzada, hi ha països en els quals el virus ja està de baixada, altres que està de pujada i altres encara tot just no està començant. Per tant, el perill de reintroduir el virus, tornar a començar un altre brot, és molt elevat, i ho hem vist en pandèmies anteriors, que les pandèmies van amb onades, perquè pot un cop de l'estret de sobre pot tornar. Per tant, quan podrem tornar a fer vida normal, que és el que ens agradaria saber a tots, és difícil de calcular, és difícil de dir, perquè s'ha d'anar mirant pas a pas les dades de cada moment, però això no és una qüestió de setmanes, això és una qüestió de tenir prou immunitat de grup, tenir el virus prou controlat, i és molt possible que tardem potser un any, fins i tot, sobretot si fins que tinguem la vacuna, però pot ser que passin mesos i mesos fins que no puguem dir, podem tornar a veure el Barça, o podem anar a un concert, o podem anar a actes multitudinaris, perquè això seria tornar a posar-nos a situacions de risc, que si tot va bé no passa res, però si només que algú d'aquells tingui el virus, tornes a engegar un brot. Crec que hauríem de transmetre aquesta idea de paciència, de que és molt important ara no fer-ho malament, que ara sembla que estem millorant, estem començant a anar de baixada, però estem en un moment molt fràgil i seguirà el virus rondant i seguirem estant en perill i seguirem haver de fer mesures de protecció i vigilar.
Doncs trobo que les seves paraules són molt interessants, perquè el discurs ara mateix és el contrari, és a dir, ha passat aquest confinament, o sigui, si més no és el que s'està ara venent en la ciutadania, passarem aquest confinament, sortirem i mica en mica agafarem el ritme normal, que, o sigui, farem la vida que fèiem abans. I pel que vostè diu, i quan parles amb altres científics com vostè, diuen és que estem davant d'un canvi que, com bé vostè diu, pot durar un any i mig, és a dir, que ens hem de plantejar que això, en fi, que serà difícil de pair, que serà difícil de conviure durant molt de temps.
Sí, sí.
I aquí, Toni, hauríem d'afegir una cosa important, que és que el proper dilluns, el dia 13, a l'Estat espanyol, els treballadors no essencials podran tornar a treballar. Clar, ara el doctor parlava de la importància de tenir paciència en un moment de tanta fragilitat com aquest, i a mi m'agradaria saber si vostè creu que és oportú, si creu que és oportú que els treballadors no essencials es reincorporin a la feina a partir del dia 13.
No, i a mi em sembla molt prematur. Evidentment, és la meva opinió i crec que s'hauria de contrastar amb altres opinions d'altres experts, però crec que qualsevol que entengui com està funcionant aquest virus, la gran capacitat d'infecció que té i vegi el número de casos, avui mateix anava a veure els casos a la pàgina web del Johns Hopkins, que és on hi ha totes les dades mundials, i els brots actius al sud d'Europa i Espanya en particular encara estan molt presents, encara tenim molts virus rondant. Crec que és molt perillós això. Jo crec que jo faria un confinament, personalment, crec que caldria ser més estricte al Regne Unit, on estic jo ara, ens han dit, en plan, quan vam entrar en el confinament, ens van dir com a mínim 3 mesos. O sigui, és una perspectiva diferent i era una cosa de llarg termini. Espanya s'està dient 2 setmanes, 1 setmana, es va tirant sempre curt. I crec que en aquest no és encara el moment de cantar victòria. Evidentment, sembla que les coses estan millorant, com és molt lògic, que quan comences un confinament, encara que sigui parcial, baixes molt les possibilitats de contagi, però no hem de cantar victòria ni molt menys. I com dèiem, això és una cosa que va per llarg i la tornada a la normalitat es farà, però de manera escalonada, a poc a poc, i vigilant no fes cap pas en fals. I ara jo crec que tan aviat com estem ara començar a tornar a enviar la gent al metro, aglomeracions als autobusos per anar a la feina, em sembla una mica prematur i una mica perillós. Ja veurem si realment al final es decideixen, potser que això sigui el que estan planejant, però ho hagin de canviar un cop s'acosti el moment. Com dèiem abans, les dades canvien dia a dia i crec que això pot ser que els faci canviar d'opinió, però crec que caldria reconsiderar-ho i caldria escoltar una mica això, veus de diferents experts, no només dels 2 o 3 assessors que puguis tenir més a prop, sinó un comitè ampli perquè valorin realment el risc.
Estem parlant amb el doctor Salvador Massip, doctor en genètica molecular, director d'un laboratori sobre càncer i envelliment a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i em demana pas per fer una pregunta al senyor Marcelí.
Sí. Déu-vos guard, senyor Massip, doctor Massip, encantat de saludar-lo. Jo, esclar, a mi m'ha fet molt assenyat tot el que vostè està dient, però, esclar, aquí hi ha una pregunta que a mi m'ha rondat sobre els científics, perquè, esclar, vostè ha dit una sèrie de coses que sí, que s'han d'escoltar els científics, que s'han de fer aquests comitès científics, que és molt normal i molt lògic, però, esclar, a veure, aquí al programa també hem parlat amb persones que parlen de qüestions científiques, del que és el que s'ha de fer i què no, en unes circumstàncies com les que vivim, i és clar, hi ha hagut uns científics que han dit una cosa, uns altres han dit una altra, com és el cas de les mascaretes. S'han de dur, no s'han de dur, en uns casos sí, en uns casos no, no en feu cas d'aquests, feu cas dels altres. A vegades també, dins del món científic, tampoc no es posen d'acord vostès. Aleshores, aquí hem de fer cas.
No, a vegades no, molt sovint, i crec que això és part de la ciència. La part de la ciència és discutir aquestes coses. Per això crec que el que és important és que no caiguem en l'error de buscar gurus, no? O persones que tenen la veritat absoluta, perquè no, la ciència no la tenim. I això que estic dient jo ara, la recomanació que pugui fer jo ara, és la meva opinió, i per tant s'hauria sempre de contrastar amb més opinions de més experts. O sigui, tu el que necessites no és una sola persona que dirigeixi una acció, sinó una sèrie de gent que pugui discutir, i llavors has escollit, doncs, això, els que creuen que s'ha de ser més radical i els que creuen que no, i que ho discuteixin, i que posin els arguments sobre la taula. La ciència no és tant una cosa de creences, sinó que puguis demostrar amb dades les teves opinions. I si tu creus que s'han de portar mascaretes, per què? On estan els articles que demostren que portar mascaretes és útil o no? Això de les mascaretes podríem estar parlant molta estona, perquè és un dels temes polèmics a nivell científic, encara no ens hem posat d'acord, és cert, per això hi ha tanta divisió de consells en aquests moments. Hi ha alguns estudis que semblen indicar que sí, que sembla que seria positiu, altres diuen que la diferència no és tanta, hi ha el perill, a més, de deixar sense mascaretes la gent que realment les necessita, com és el personal sanitari, si no es fa ben fet, si no hi ha mascaretes per tothom. Per tant, és un tema que en aquests moments està encara potser pendent, encara no tenim la resposta, perquè la ciència també és així, la ciència no pot anar més ràpid. Tothom, evidentment, en moments de crisi vol respostes ràpides a les preguntes que estem fent. A vegades les tenim, a vegades no les tenim, i això és una cosa que hem d'entendre, que la ciència funciona així i que la discussió científica i tenir diferents opinions és una cosa que és important. Hi ha certes coses que sí que estan clares, i crec que temes com aquest de la capacitat del rebrot o el perill de tenir rebrots i d'obrir massa aviat el confinament, crec que hi haurà bastant consens, però si preguntes a 100 científics, potser 90 estaran a favor, 10 estaran en contra. El que cal és això, ampliar prou la mostra i que la gent ho justifiqui suficientment amb dades a la seva opinió per llavors decidir i acabar decidint el que cal fer. Però entenc realment que hi hagi aquesta frustració a vegades amb els científics que potser no donen respostes prou clares com ens agradaria, però és perquè no es pot.
Doctor, ara li faré una pregunta que potser el poso una mica entre l'espai i la paret, si no vol no me la respongui. Però una pregunta que em faig és, aquest virus sorgeix a Wuhan. A partir d'aquí es confinen i salta, aquest virus salta, o sigui, fa un salt i arriba, si més no cronològicament, pel que hem anat coneixent, arriba a Itàlia i d'Itàlia salta a Espanya i comença a fer salts. La meva pregunta és, a la resta de la Xina, com és que no... És a dir, en comptes d'encomanar-se, de passar-se uns amb els altres a la resta d'un país tan gran com la Xina, ha fet un salt d'una població, a veure, relativament petita, com és Wuhan, ha saltat a Europa i d'Europa doncs, ha anat saltant fins als Estats Units i seguirà saltant a Sud-amèrica, a Austràlia... Com és això? Com és que només s'ha concentrat en una població tan petita?
Crec que hi ha diferents factors aquí. El primer és que les dades que ens arriben de la Xina no sempre són exactes. Ja tenim experiència d'altres pandèmies o epidèmies que hi ha hagut que tenen a vegades tendència a ser una mica... diguem poc transparents, per tant hem de saber exactament, pot ser que hi hagi molts més casos dels que han dit. Segona, Wuhan, és veritat que és una zona relativament petita, però és un node en el país, és un centre pel qual de distribució en el qual passen moltes rutes i per anar d'un costat a l'altre del país, i és un nucli bastant important, per tant es podria haver escampat molt més la malaltia. Pot ser que part de l'explicació sigui perquè van tancar la zona, van acordonar, diguéssim, la zona problemàtica bastant relativament ràpid, i el patró de com s'escampen les coses, clar, és una mica el que em dèiem abans, no? Estan en un món tan globalitzat en el qual la gent viatja tant i vas d'una punta a l'altra del planeta amb tanta rapidesa, només que tinguis un parell de casos que agafin un avió, pots escampar aquell mateix dia més fàcilment el virus a Europa que no a la ciutat del costat allà mateix a la Xina, no? Crec que és una mica, en aquest cas, les pandèmies o els brots segueixen un patró bastant aleatori en funció del que està passant, no? Per exemple, el cas del SARS. El SARS va ser una pandèmia, una epidèmia també de coronavirus a principis d'aquest segle, i el que va passar doncs, és que en un hotel una persona va contagiar a tota la gent de l'hotel, de la seva planta, a través de l'aire condicionat, i aquella gent, quan va agafar els avions, van tornar a casa seva, van començar a tenir casos de SARS al Canadà i tot arreu. En qüestió d'hores s'havia escampat per molts països del món. És una mica, crec, part de l'atzar, també, de veure cap on tirarà el virus.
És molt interessant el que vostè ens està explicant al respecte d'aquest virus. Després hi ha una qüestió, clar, aquí es lliga la crisi del coronavirus amb la crisi econòmica. Els estats, els governs, clar, tenen necessitat de tornar a reactivar l'economia perquè el món s'enfonsa, i això és així, o sigui, no només s'enfonsa Espanya, sinó s'enfonsa el món. Clar, com veurem, no, doctor, el que vostè diu, amb aquest virus, amb aquest coronavirus, aquest Covid-19, que es quedarà a tots els països, què passarà amb l'economia global? Perquè si vostè em diu que això, mínim, estem parlant d'un any, un any i mig, com se sustentarà, com ho gestionaran els països i com canviarà el món amb la convivència amb aquest virus?
Sí, és molt bona pregunta, i aquí entrem ja en temes d'economia, que aquí ja
no puc ja, ja ho sé. Però em refereixo expert, que li volia preguntar això, no? De que dona la sensació que aquí ningú, o no ens ho diuen, ens explica que això ha canviat, o sigui, que anem a un nou paràmetre, que és conviure amb el virus i com conviure amb el virus i l'economia, no? Que això serà molt difícil.
I una cosa que no estem dient gaire, se'ns està costant l'estiu, i vivim en Catalunya i Espanya en general, és un país al qual es depèn molt del turisme. i com funcionarà el turisme aquest estiu, evidentment, i de cara al Nadal ens hem recuperat i podem tenir turisme. És claríssim que estarem entrant en un període de crisi econòmica important en el qual ens hem de replantejar molts models, el model de dependre del turisme o el model de certes tipus de comerços que s'estan fent. Durant un temps almenys no serà possible en el mateix ritme. Com sobreviurem? Jo crec que jo tinc esperança que els estats, de la mateixa manera que vam rescatar els bancs a la crisi del 2008 perquè era essencial tenir un sistema bancari fort, doncs ara rescataran la gent, rescataran les persones i donaran diners el que faci falta o per intentar ajudar doncs, la petita empresa o el treballador, els autònoms, que són els que patiran més aquest cop, perquè això ja ho sabem, està passant i passarà segur, evidentment, que no recuperarem al 100% la normalitat fins d'aquí mesos i, per tant, ha d'haver-hi una provisió i ha d'haver-hi un pla de defensa, de reacció de cara a això. Més val que ens fem la idea i que en comencem a parlar ja. I crec que els governs, no sé si potser per evitar crear pànic, però potser no s'està parlant molt de què passarà, com rescatarem el país un cop superem aquesta crisi, i crec que és el tema important que està sobre la taula en aquests moments.
Doctor, un plaer parlar amb vostè. I, en fi, si em permet, el tornem a trucar algun altre dia, perquè, com vostè diu, això va per llarg. Per tant,
encantats.
Li agraeixo moltíssim, en fi, les seves explicacions. Repeteixo, molt, molt agraït.
Moltes gràcies a vosaltres.
El doctor Salvador Massip, doctor en genètica molecular, director d'un laboratori sobre càncer i envelliment a la Universitat de Leicester. Farem un petit break per fer allò, en fi, per prendre una mica d'aigua, i d'aquí uns moments, Ernesto de Kaiser, en aquest cas des de Madrid.
Versió RAC 1.